els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
Sabeu que cada 15 dies, aquí a la Fabricació Pròpia, el que ens agrada és ampliar horitzons i saber què passa al món. I per això és un plaer saludar a aquesta hora l'analista i expert en relacions internacionals i també professor associat de Relacions Internacionals de Blanquerna Universitat, Ramon Llull, el Manuel Manonelles, perquè ens situï, Harkey, i ens desgrani els grans temes del moment. Com estàs?
Molt bé. Molt bé. Sempre que estic aquí estic bé. Sí, després vas passant la setmana o els 15 dies, diguem-ne, esperant tornar a Ràdio Estel.
Mira, doncs nosaltres també, ja saps que és un plaer tenir-te aquí al programa. Harkey, per on ens porta avui el professor?
Doncs avui ens transporta, i com fa ja cada 15 dies, a tres punts calents del món, i avui el primer és Nagorno-Karabakh.
Menys de 24 hores de combats, l'Azerbaidjan hi ha donat el cop definitiu. El govern i les milícies secessionistes dissolts. En paral·lel, fileres de civils armenis arrosseguen pels camins infants i pertinences. La República d'Armènia, massa lluny, busquen aixoplucar el campament de les forces de pau russes prop de la capital, Stepanakert.
La que escoltàvem era la crònica de l'inconfusible Jaume Roga, corresponsal de TV3. Clar, a veure, per què ens ubiquem. El Karabakh és una regió d'Azerbaidjan que des de fa 3 dècades, Manuel, estava controlada per la població armènia, però tot això va canviar la setmana passada.
Sí, de fet ja fa uns anys que està canviant. Llavors aquí hi ha un debat. Perquè tu has dit, Nagorno-Karabakh és una reunió d'Armènia, on, bueno, aquí hi ha un debat. Segons els armenis hi ha un enclau, hi havia un enclau, que és Nagorno-Karabakh, dins del territori d'Azerbaidjan, diguem-ne, habitat amb una gran majoria per població armènia,
sí.
I això, doncs, i segons els armenis, no, allò era Armènia i estava ocupat pels... segons els azeris, allò era Azerbaidjan i estava ocupant pels armenis. Aquí què va passar? Mentre tot era Unió Soviètica, tothom callat. A partir del moment que la Unió Soviètica es dissol, es crea Armènia, es torna a crear Armènia i es crea també Azerbaidjan, doncs es dona una situació on hi ha aquesta particularitat, hi ha una guerra, crec que això és l'any 91, i en aquell moment eren dos països pobres, perquè encara que hi hagués molt petroli a Azerbaidjan, els beneficis anaven a Moscou, va guanyar Armènia i allò va quedar com un enclau armeni. Què ha passat amb tot aquest temps? Doncs que amb tot aquest temps, amb la independència, Azerbaidjan s'ha anat fent ric i més ric i més ric i més ric i més ric arrel doncs, dels seus recursos naturals. Per dir-ho més bé, el senyor Aliyev i la seva família, que són qui controlen Azerbaidjan, s'han fet molt rics, i una de les coses que han fet doncs, és anar creant i reforçant un exèrcit, perquè des del dia 1 de la independència tenien clar que volien guanyar aquesta guerra que havien perdut, no? Llavors, amb el temps, Armènia és un país que no té grans recursos, però s'ha quedat una miqueta estancat, Azerbaidjan ha crescut, diguem-ne, amb una gran opulència doncs, pel petroli.
I sí, anat... però està repartida aquesta opulència?
No, està concentradíssima en mans d'una família i del seu entorn. Jo hi he estat en diverses ocasions i a més, amb alguna situació surrealista, perquè he hagut d'acabar tenint relació amb la família presidencial, doncs, per algunes funcions que havia tingut anteriorment, i no, hi ha, no està repartit per res, diguem-ne. Ara, és veritat, n'hi ha tants de diners... Diguem-ne que, en general, Azerbaidjan es viu més bé que Armènia. I, en qualsevol cas, això era una cosa que el temps, diguem-ne, veia doncs, que acabaria passant. Ara, mentre Rússia controlava la regió, mentre Rússia era la potència ascendent que controlava tota l'ex-Unió Soviètica i deia què podia passar i què no podia passar, allà no passava res. Entre altres coses perquè Armènia tenia un acord de defensa militar amb Rússia. A partir de que Rússia es fica amb el... lío, per dir-ho fi, d'Ucraïna, doncs, i que doncs acaba perdent el control, doncs tot el que és l'antiga Caucas, Àsia Central, que abans era el pati, diguem-ne, del darrere de Rússia, que només es feia o es desfeia el que Rússia permetia, això desapareix, i Azerbaidjan veu l'oportunitat i du a terme, doncs, aquesta acció bèl·lica, que ja fa 2 anys ja n'hi va haver una, i les tropes armènies o diguem-ne, perquè formalment allò era una república independent d'Armènia. Doncs van ser derrotades de manera clamorosa i en aquest cas doncs s'ha donat la mateixa situació. La república aquesta independent que s'havia creat a Nagorno-Karabakh era evident que no tenien capacitat de defensar-se, i jo m'ha estranyat, en positiu, per evitar la catàstrofe. No em sembla gens bé el que està passant, no? Perquè pensava que realment hi hauria una resistència i que hi haurien molts més morts i que la situació seria molt més complicada. Doncs han vist que no era viable, Armènia no els podia donar suport, Armènia ja ha trencat, ja de fet ha trencat relacions amb Rússia i s'està aproximant a Estats Units i d'altres països perquè considera que Rússia l'ha traït, i llavors els pobres senyors de Nagorno-Karabakh s'han trobat allà al mig i la majoria doncs fuig com pot.
Clar, aquests dies a la televisió, als diaris, veiem imatges d'aquests desplaçats, d'uns 120.000, segons fonts oficials. Quin repte, clar, un nou repte migratori, no, d'aquests 120.000 desplaçats, què suposa tot això per Armènia? Perquè aquesta gent suposo que voldran tornar al seu país, per dir-ho així.
Bueno, el seu país era on eren. És aquí el debat,
no? Esclar, perquè... però les fronteres oficials, per dir-ho així, d'Armènia.
Sí, no, però estem parlant de gent que fa segles que estan allà. No és que hi anessin el 91 quan allò va quedar sota control, sinó de maneres... Ara no em facis dir si fa 300 o 500 anys qui són, o 700. Però no és que hi hagués una immigració recent cap allà, no? Per tant, la seva terra ancestral és aquella. El que passa que, a l'arribar, diguem-ne, l'exèrcit d'Azerbaidjan i amb les ganes que els hi tenien, doncs molts han preferit fugir. Jo crec que, bàsicament, el que planteja per Armènia un repte humanitari, però sobretot d'estabilitat. Ja portem uns anys d'inestabilitat política molt important a Armènia per qüestions internes de corrupció, etc. I doncs hi ha una gran part de la població armènia, més radical, nacionalment més agressiva, doncs, que està molt enfadada amb un govern que considera que ha sigut incapaç de defensar el que ells consideren que és territori armeni, no? Per tant, en el fons ens trobem amb un problema d'estabilitat regional, ens trobem amb un problema d'estabilitat de la pròpia Armènia, i el que veiem doncs és que Azerbaidjan està aconseguint el que fa dècades que està intentant i que s'està preparant militarment, però també diplomàticament, també a través de el que se'n diu la diplomàcia del caviar.
Diplomàcia del caviar?
Sí, la diplomàcia del caviar és un escàndol que hi va haver al Consell d'Europa, a l'Assemblea Parlamentària, fa uns anys, on va sortir tacat un gran nombre de parlamentaris de diversos països que formen part de l'Assemblea Parlamentària, perquè es va descobrir que Azerbaidjan els tractava d'una manera molt...
especial. Molt... els donava regals.
És que el caviar iraní també és d'allà, diguem-ne, és del Caspi, no?
I mira,
regals, viatges, caviar i altres coses menys confessables, a canvi doncs, que l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa doncs, fes votacions favorables segons l'evolució dels drets humans a Azerbaidjan, que és un desastre, etc. Llavors, Azerbaidjan, que té molts recursos, fa molts anys que utilitza aquests recursos, també per generar complicitats en actors estratègics d'Europa i dels Estats Units. Als Estats Units no els hi va tan bé, però bueno, alguns també en tenen, i aquesta diplomàcia... Allà va ser un escàndol, va acabar de dimitir el president de l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa, que era el cap de la delegació espanyola, un senador, el Pedro Agramunt, en ple octubre del 17, quan hi havia els debats de moltes coses que van passar aquí. Allà va ser un gran escàndol, de fet hi ha molta gent que va quedar esquitxada i que la seva carrera política es va acabar arrel d'aquell escàndol, alguns amb més causa, d'altres per pura innocència o perquè passaven per allà i com que era conegut d'algú, doncs algú el va...
Clar.
I per tant aquesta capacitat de seduir amb el caviar
azerí
o iraní pagat pels azerís, doncs també... És que es parla molt de la dimensió militar, que també és important. Jo recordo quan hi havia estat per allà, que fins i tot ens deien que la majoria dels pilots de la Força Aèria azerí no eren ni azerís, eren mercenaris o brasilenys.
Nacionalitzats,
o no, vull dir, tampoc, vull dir, perquè a més la llengua oficial de la Força Aèria era anglès, perquè és clar, si comencem a donar ordres a Mazarí, els avions caien tots, no? És un país molt particular, és un
sí,
país molt
Manuel,
particular.
Però jo no m'has dit, tu, hi ha algun país que no hagis visitat?
Sí, molts.
Armènia
no hi ha estat, per exemple.
Bé, però deu ser dels pocs, eh?
I confesso, jo una vegada vaig menjar caviar.
Ai, quan eres alguna institució internacional?
Sí.
Ai, Manuel.
I, bueno, estava bo.
No, no em diguis això.
Jo no vaig fer res. Home, a veure,
no et facis patir, eh?
No, era caviar iraní del bo. Però a canvi de res, vull dir, m'hi van invitar un sopar i jo vaig sopar.
I tu vas menjar.
Compte amb el que es menja a Azerbaidjan.
Què?
Ja en parlarem un dia.
Sí, que la Ehar, que crec que fora el micro t'ho pot explicar.
Ah, vale.
Sí, per cert, ara avui també que parlàvem amb els companys d'Idescat d'aquests regals que es fan als polítics, això les institucions internacionals també s'estila,
sí,
això
no,
de regalada...
Això, no, tot això ha canviat.
Ha canviat.
Depèn de quina institució, però hi ha també el Comitè Olímpic Internacional, que veig ara com era part, que diuen. Diguem-ne, en els seus moments també tot això ha canviat molt. I ara no em facis dir quins són els codis de bones pràctiques exactes, però tot això ha canviat de manera que fins i tot arribes a la situació surrealista. Que te'n vas a fer una conferència a Vic i no pots acceptar un fuet.
Clar, és que és això, no volia anar parar.
O fins i tot si acceptes el fuet per no quedar per malament, no quedar... després l'has de registrar en un registre de regals.
Sí, que és el que ens explica la Ona Cindreu de Verificat.
Tot té uns certs marges. A vegades ens passem de frenada.
Sí.
Com amb la llei de transparència, que fins i tot acaba dient quin tipus de sabata fa servir.
Ah, exacte.
No? Per tant, jo crec que hi han d'haver equilibris. Ah. Certament s'ha de regular, perquè si no, a través dels regals institucionals...
Sí, esclar, però una cosa és caviar...
Aquí passava per bou, per vestir... A mi em van convidar a un dinar que formava part del programa...
Tu el caviar no sabies on havia sortit.
Home, sí que sabia on havia sortit. Sabia que estava assegut a l'esquerra i a la dreta.
Escolta, no parlem més de caviar, perquè jo ja començo a tenir gana per berenar i, un caviar ara de...
Un caviar,
un entrepà de caviar, mare meva.
El rus també és molt bo, perquè quan estava a Rússia era barato.
Però vols dir que se'n fan d'entrepans de caviar?
Sí, home, clar. Perquè,
home,
sí,
a veure...
Has de tenir molts calés, eh?
Alguns d'aquests oligarques...
No te'l regalen.
Alguns d'aquests oligarques russos o azeris, vés a saber què fan,
es fan fondis.
Jo he vist oligarques xinesos.
Sí.
Allà.
Ara aquí, ara això, no?
Vida 1.000 euros.
Ui.
I al costat, un bol amb alls bullits i anar-se fotent els alls bullits. Saps? A veure, com pots
veure aquest vida?
No, veure ho pots veure, però no pots fer veure que en tens. Primera, que jo a partir dels 150 euros ja no sé si valen 150.
Això és veritat.
O si em valen... Bueno, sí, no.
Mira.
Però vull dir que hi ha uns... Quan entres amb certs preus és una bogeria, però si a més t'estàs menjant alls bullits, és impossible. Això els oligarques tenen aquestes coses.
Fem una cosa, Manuel, perquè ara que em feia referència a la Xina, em sembla que és el proper destí, no, Harke, que ens vol portar avui al professor Manu Nilles.
Si ja t'ha agradat el caviar...
Sí?
Espera't,
perquè
mira...
Diplomàcia del caviar, m'ha encantat.
Sí. Mira, ara ens endinsem a Àsia, com deies, Mercè, per arribar fins a la Xina, on darrerament pràcticament només es parla d'un tema, que és la desaparició lligada al possible afer amorós de l'exministre d'Afers Exteriors, que ara, si no m'equivoco, em sembla que ja han cessat, que és en Qin Gang.
Silencio oficial sobre la destitución fulminante del ministro de Relaciones Exteriores de China. Qin Gang no aparece en público desde hace un mes. El martes los medios estatales informaron de su despido. El puesto será devuelto a su predecesor, Wang Yi. Xin fue visto en público por última vez el 25 de junio durante una reunión con su homólogo vietnamita en Pekín. Desde entonces se ha perdido importantes compromisos diplomáticos.
¿Qué? A ver, aquí es.
A veure,
és ell?
Ella deia que se'n parla. No, la Xina no se'n parla.
No, clar,
la Xina no se'n pot parlar, se'n parla fora de la Xina.
I li pregunta,
si tu vas allà i ho poses el Baidu aquell, que és l'equivalent del Google a la Xina, diu no hi ha respostes.
Però les rodes de premsa del govern xinès sí que fan preguntes, i sí que és veritat que el govern
fa
els polítics, que no contesten.
A veure, això és una cosa que és molt curiosa, sobretot que explica la situació en què està en aquests moments la Xina, que recorda una miqueta l'època de Stalin a Rússia, no? Que hi havia un grup de persones a Occident que se'n deien criminòlegs, que eren els experts a analitzar quan hi havia un...
El Kremlin, no?
El Kremlin, sí, però s'analitzava, aquella època no hi havia internet, hi havia quan hi havia aquells desfiles i tal,
sí.
Doncs segons com estaven posicionats...
Això
volia que aquest... Segons la cara que feia un, que feia... Segons aplaudia més, aplaudia menys, això volia dir... Doncs ara estem una miqueta així, no? Perquè sembla ser que hi ha un ministre d'Afers Exteriors que es va enamorar, gran pecat, d'una presentadora de televisió.
Oh, estava casat, ell.
Imagina't. En un país comunista. Això
no s'hi val.
Però ha desaparegut.
Sí, és que això passa a la Xina. Quan no fas el que toca, desapareixes. Home, hi ha un cas encara més greu, o no, o sí, no ho sé, crec que sí, va ser fa uns anys, que hi havia una tenista molt famosa xinesa,
sí,
que va denunciar que havia patit abusos per part del president del tal.
Sí.
Això encara en sona tant, però en versió més bèstia xinès, ella va desaparèixer. I, de fet, encara no ha aparegut.
No vol
dir que estigui enterrada sota la cal, diguem-ne, però ha desaparegut ella i el suposat resultat d'aquesta relació amorosa.
Però, Manuel, quines són les principals hipòtesis que dona al govern xinès?
No, és que no en dona.
No en dona, eh?
El govern no ha d'explicar res. Aquí tot el que indica és que Xi Jinping, el president de la República Popular, que cada vegada té més poder, és una persona que creu que la moral és un dels elements claus, diguem-ne, de la política del seu país. I ell va creure que això s'havia trencat, o tothom interpreta que això es va fer de manera incorrecta, es va fer esquenes seves, perquè, a veure, sent com és la Xina, ara resultarà que tots són sambarons, no?
Clar.
Sabem que no. Però en aquest cas, sembla que es va generar una dimensió d'un possible, diguem-ne, escàndol que el president o la cúpula d'aquell país creia que no pertocava a la Xina i tal. Les últimes informacions que diuen si no hi havia alguna cosa més allà al darrere, d'espionatge.
Ah.
Perquè aquesta presentadora havia estat temporades als Estats Units, feia entrevistes a líders...
I, de fet, tenia molts diners. Apareixia a l'Instagram xinès, que ara no em facis el nom, però que tenia una mansió a, em sembla que era a Califòrnia, tenia un jet privat, vull dir que...
I que havia fet aportacions a la seva universitat i tal. Sí, sí, era una persona que tenia molts diners. A la Xina hi ha bastanta gent que tenen molts diners. Tampoc preguntis massa com els han fet, però jo crec que en aquest cas hi ha, fins i tot, el més creïble, però clar, no som xinesos i no entenem com funciona. Ara no serien criminòlegs, no? Serien els que entenen com funciona la ciutat prohibida, bueno, tot i que no estan a la ciutat prohibida. Jo entenc que, en el fons, estem parlant d'un problema d'espionatge.
O sigui, darrere fons és un problema d'espionatge.
I que el tapen amb la part moralina. Però la relació hi és i sembla ser que el fruit de la relació també.
Però ella ha desaparegut també, o no?
Sí, sí.
Els dos?
I el nen. Crec que és nen, no sé si és nen o nen, això no ho recordo.
Sí, sí, el fill de la presentadora.
Que tot indica que és fill del exministre de... Però després han trigat uns mesos, no sé si setmanes o mesos, a nomenar el nou ministre, que era l'antic ministre, que ja estava jubilat i que l'han repescat per tornar a ser ministre.
A més, aquest, el King Gang, va ser ambaixador de la Xina, si no m'equivoco, als Estats Units del 2021 al 2023 i era ministre d'Exteriors des del 22. Per tant,
imagina't, alguna cosa molt lletja va fer als Estats Units.
Però és freqüent, no, això, Manuel, a la Xina...
Les purgues són habituals. De fet, a l'última reunió del Partit Comunista Xinès, que el Congrés, quan es va votar amb ell, hi va haver una sessió on es va fer una purga en directe. Va ser una cosa dramàtica.
Què vols dir? Què va passar?
Doncs estaven allà asseguts tots a primera fila i una de les persones que està assegut a la primera fila, a la mateixa fila que el president, algú més estava fent un discurs i de cop i volta dos senyors el van venir a buscar, el van agafar, se'l van emportar davant de tothom. Ell va fer com una mica de resistència, dient al president que se m'emporten, que se m'emporten, i l'altre fent veure que no. Un del costat, en bona fe, va dir però què fan, però què fan? El del costat li va dir tu seu, que si no pringaràs tu. I allò, l'únic que va ser una mostra de poder. Perquè aquest era l'últim líder que quedava de les antigues lideratges xinesos que eren molt més oberts i molt més partidaris del diàleg a nivell internacional. I Xi Jinping va voler demostrar dues coses. Un, que ningú de la vella guàrdia estava segur si no el respectaven com a líder. I dos, que l'era de l'obertura cap a l'exterior s'havia acabat. I això va fer en directe. Amb una persona que va ser de 80 anys. Que l'hauran enviat al seu poble.
Clar, però imagina't si fa això en directe.
Pobret, tant de bo.
Que l'hauran enviat al seu poble i...
Sí.
Però vull dir, el que van és demostrar...
Com és una prova, exacte.
Qui mana, no?
Exacte, sí.
Acabem ara aquest repàs del mapa mundi avui amb el professor Manuel Nunillas. Acabem a Portugal, perquè què ha passat, Jarque?
Sí, doncs mira, 6 joves, també això ha sonat aquests últims dies, 6 joves portuguesos han portat a 32 països al Tribunal de Drets Humans per la crisi climàtica.
Els incendis d'estiu dels últims anys a Portugal s'han convertit en una normalitat que es combat mobilitzant bombers. Però hi ha 6 joves que no resignen aquesta normalitat i que creuen que el combat també es pot fer sense mànegues i hidroavions. Són ells. Tenen entre 11 i 24 anys i acusen 32 estats de no fer res davant l'emergència climàtica que també atia els incendis forestals. Han portat aquests estats davant el Tribunal Europeu de Drets Humans perquè obligui els governs a escoltar-los i abandonar la inacció.
Aquests joves, activistes climàtics, que han aconseguit fer el que sembla impossible, no? Que és intentar que 32 països, inclòs per cert Espanya, doncs passin comptes.
A veure, jo crec que està passant el que ha de passar en aquest sentit. És a dir, que les generacions del futur doncs, veuen com està evolucionant el món i ho lluiten, no? I ho lluiten d'una manera diferent doncs, que d'altres generacions, no? I en aquest cas crec doncs, que s'ha de reconèixer aquesta iniciativa, la valentia, també el punt disruptiu. Tots sabem que això no canviarà tot. Però era impressionant veure aquests nois... Clar, quan van posar la causa el 17 han anat passant, però bueno, alguns tenen uns anys, els altres no en tenen gaires més, amb els seus advocats, i després els 80 tants advocats que portaven els 32 estats que formen part de la Convenció Europea dels Drets Humans no per defensar-se. No? I crec que, bé, veurem quin és el recorregut. És complex des d'un punt de vista jurídic, però també és cert que en aquests moments ningú pot dubtar que la crisi climàtica té un efecte sobre els drets humans de les persones. No? Per tant, si a partir d'aquí doncs, es pot trobar algun tipus de reacció per part de la Cort Europea, i això fa, doncs, jo crec que és més un tema de generar preocupació i d'intentar generar algunes obligacions legals. És evident que la Cort Europea pot condemnar, és molt complexa legalment, no? Però el fet de que s'hagi arribat a aquest punt doncs que hi hagi aquest... que els estats, per si de cas, envien els seus 80 advocats, etcètera, etcètera.
Bueno, que hi ha una implicació de, no?, per part de, òbviament, de, per part dels estats, però que es busca una mica aquesta notorietat, no?, podríem dir.
No, i tant de bo, la Cort, doncs acabi resolent. A més, és la gran cambra, vull dir, es va decidir que, era, que havia de ser la Cort en
ple... Jutjat, diguéssim.
I perquè realment la situació està fora de control. Ja ho estava el 17, això ve dels incendis d'una província d'allà a Portugal que es diu Leiria, del 17 que van haver...
Cova de Leiria, sí.
Més de 60 morts el 17, aquell estiu, no? Però bueno, amb el que ha passat aquest estiu, per sort no Portugal, però molts altres llocs, doncs la situació és prou dramàtica, no? Jo crec doncs que s'ha de reconèixer aquesta capacitat, diguem-ne, innovadora, no?, des dels Fridays for Future, no?, aquesta, la Greta... que en el seu moment es va mencionar, aquests joves de Portugal, i que se'ls ha donat tot el suport possible des d'un punt de vista moral, però també des d'un punt de vista, diguem-ne, de força política, doncs, perquè doncs, siguem capaços de fer els canvis que són necessaris i que anem tard. És que, a més, clar, jo fa molts anys que estic... No, d'aquí uns anys... No, és que ja hi som.
Yeah.
I tot està anant més ràpid i pitjor del que es preveia. Per tant, anem tard. Fins i tot hi ha coses que ni les podrem resoldre perquè hem passat el punt de no retorn. Com a mínim es tracta doncs, de no anar trencant, diguem-ne, més barreres i d'intentar frenar una situació que ens pot portar en un context molt complex.
Doncs veurem, a veure com acaba tot plegat, ja us ho anirem explicant. Per cert, aquesta setmana hi ha cimera europea, no?, a Granada, diria, el dijous, crec que és. No?
Sí.
Veurem, a veure també què passa.
És el que tens quan tens la presidència. El que en diuen el travel and circus. És un circ, llavors tothom vol demostrar el país, i llavors es fa una cimera aquí, es fa una cimera allà. Jo crec que és bonic, diguem. Si t'invitessin a anar, estaria bé, no? També hi ha qui diu, home, fem-ho tot a Brussel·les o fer-ho per videoconferència.
No,
tampoc la vida està, no pot ser tan trista. I també és cert, el contacte directe, quan has de negociar coses importants, no es substitueix per un...
És un any, no?, diguéssim, que a Espanya...
No,
o
la presidència
no,
són mitjans.
Són mesos. Sis mesos.
Ara, una situació estranya, perquè és una presidència amb un govern que està en funcions... que pot canviar, però ja no crec que pugui canviar perquè si hi ha eleccions ja passaran tant cap enllà, doncs, però bueno, en qualsevol cas, també demostra que la Unió Europea va fent, diguem-ne, no?
És un plaer, sempre ens ha situat en aquest mapa mundi el professor Manonelles. Jo no sé si hi ha de cara ja als propers dies a on hem d'estar l'aguait, professor. Quin és aquell país que vostè ens diria alerta amb això que vindrà? Jo ja quan va dir allò de la Índia, jo me'n recordo. Te'n recordes?
Sí.
Una cosa són les coses més a llarg termini, no? A curt termini, per desgràcia, això és el que li passa al món, no? Avui mateix llegia. No, acaba d'arribar una missió de Nacions Unides a Nagorno-Karabaj per veure quina és la situació. Tothom hi ha criticant. Dic, bueno, però és que tampoc tens allà uns senyors inspectors de Nacions Unides asseguts allà a Ginebra esperant que els cridin.
Clar.
Saps? Vull dir, les coses s'han de fer i després també t'han d'autoritzar entrar o no entrar, no? I per desgràcia, un dels problemes que avui en dia tenim és que les emergències ens surten als llocs menys... Ara, lo de Nagorno-Karabaj, què passaria? Però tampoc saps quin és el moment que s'activa la invasió o no s'activa la invasió, no? Per tant, veurem.
Veurem, a veure
15
què
dies
passa.
15 ser.
Dies.
Ara, abans, 15 dies passaven molt ràpids. Ara portem una època on en 15 dies passen moltes coses. Tant de bo, d'aquí 15 dies no sapiguem de què parlar.
Ja. Yeah.
Perquè tampoc és que vingui a donar gaires bones notícies, no? O, en canvi, que d'aquí 15 dies només vingui a parlar de grans notícies,
potser
no?
Potser hi ha aparegut el xinès d'aquí a 15 dies.
Potser el xinès, potser la Cort Europea, no crec que vagi tan ràpid, Potser els armenis i els azeris de cop i volta...
Va, fem una cosa al proper dia, a veure si ens portes una bona notícia.
En busquem alguna ara. La dels joves
dels
de Portugal...
Joves per bona.
Era una notícia amb clau de futur. De futur positiu.
De futur positiu.
Però té opció, això, de que tenen opció els joves de sortir-se
amb no, la seva? Jo no minusvaloraria l'efecte que això pugui tenir. Una altra cosa
clar,
és...
Clar, això és important.
És a dir, pararem el canvi climàtic així? No, sense això, doncs més difícil. Però jo crec que l'acord és conscient d'on els han posat. I l'acord, tradicionalment, l'Acord Europeu de Drets Humans, ha sigut un organisme doncs, que s'ha centrat molt en el conveni, però és que en aquests moments dubto que algú jurídicament pugui dubtar de l'afectació sobre els drets humans dels ciutadans que formen part d'aquesta convenció de l'efecte climàtic. Una altra cosa és com l'acord pot imposar accions respecte als estats, perquè els estats es defensaran, que ells sols no poden i que tal, i que, si els, que és el que van fer, que si el conveni de París, que si cap aquí, cap allà, no? Però jo crec que... Jo per això també tenia interès a parlar d'aquest tema, perquè jo crec que aquest tema, el d'Estrasburg i el d'aquesta iniciativa, no s'acabarà aquí.
Mira, avui que hem parlat de Portugal, segueixes del Barça, Manuel?
No massa.
Ui, ara m'has deixat... No massa.
Però no és perquè sigui el Barça, és des del futbol en general, diguem-ne. Abans, quan viatjava més, per obligació, perquè els taxistes de tot el món... Where are you from? Barcelona. Ah, bla, 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 bla. Clar, tu no sabies si havien guanyat, si havien perdut, si no sé què, no sé quantos. Llavors tu... Vull dir, era el típic que, per la nit, segons els crits de qui cridava gol, sí, depèn del veí, sabies qui havia guanyat o no havia guanyat, no? Però em sap greu.
És un clàssic, no perquè dimecres Champions o Porto Barça, i anava a demanar a veure si podies fer. Mira quina cara m'ha posat el Manuel. Però, què, t'atreveixes o no? Com creus que quedarà?
Home, guanyarà el Barça, segur.
Sí? De quan?
3-2.
3-2.
Apunta.
Vale.
Però bueno, és o Porto Barça, Barça o Porto.
No, és o Porto Barça, però et poso 2-3. Ja t'he posat el 2-3, eh?
2-3, sí, vale, sí. Fantàstic. Però a mi em cauen molt bé els portuguesos, eh?
Sí, sí, sí. I a part, o Porto és preciós.
I fan un vi, que està molt bo.
Ui!
Sí, i bon formatge.
Ui.
Exacte. Tot i que jo sóc més de Lisboa, eh? Ho sento, que ningú se m'enfadi, sí, sí.
Veus, jo sóc més de Porto.
Doncs pues mira.
I tu, Jarque, què?
Jo també, m'agrada més o Porto.
Veus?
Sí? Sí, preciós. Ara hi ha moltes pujades, eh?
No,
a Lisboa tens l'ascensor.
Sí.
També és cert.
Mira, aquest ascensor que ens porta ja al punt de les 5, com sempre, un plaer. Moltes gràcies, professor Manonelles. Ja sabeu que ens acompanya cada 15 dies l'analista expert en relacions internacionals i també professor associat de relacions internacionals de Blanquerna Universitat, Ramon Llull. 2-3, eh? Ja passarem comptes quan torni a venir el professor. Gràcies.
A vosaltres.
Blanquerna. Un podcast de Ràdio Estel. Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.